Avui vaig a visitar una persona que va estar a la casa des de l'any 77, durant més de 30 anys. Ha tocat totes les tecles, des de programes a informatius, de redactor a reporter o editor, passant per cap d'informatius i cap de programes. També ha conegut les cavernes, com diu ell. Vull fer memòria del seu pas per Ràdio 4, des de casa seva mateix, a veure quins records en guarda. Agafo trastos, agafo les claus i me'n vaig. Tinc uns 3 quarts d'hora de camí, aproximadament. Haig d'agafar la C33 i l'AP7, destí Cardedeu. You belong to the gang, and you say you can't break away, but I'm here with my hands on my heart. And a family's can't agree. I'm your brother's sworn enemy.
Ràdio 4, i en aquest punt tenim la visita del nostre coach.
Som-hi. Bueno, ja hem arribat. A veure, haig de buscar el número 74. 74.
Ràdio 4 a casa. La vida de Ràdio 4 des de casa dels seus protagonistes. Amb Agnès Batlle, Maite Casado i José Gil. Avui, Josep Caballol.
Hola.
Bon dia. Com estem?
Molt bé, i tu?
Molt bé. Tot una mica de trobar, però bueno. M'he guiat per l'instint inicial. Què hi tens aquí? Estàs escoltant música, molt bé.
Sí, t'he preparat música per tu.
Molt bé. Oh, què veig aquí? Què estaves escoltant ara aquí?
Això és música dels atacs de l'11 de setembre de 2001, especials pel programa Gent de Món. Vaig baixar moltíssima música i vaig enregistrar molts moviments de sentiment profund dels nord-americans, amb cançons en les quals barrejaven narracions dels atacs amb música significativa. En tinc per aquí algunes, si em permets.
The United States is under attack. Multiple bombings and plane crashes causing terror of such a scope it's almost impossible to comprehend. The Twin Towers of the World Trade Center in downtown Manhattan collapsed after a pair of planes, one of them a hijacked American Airlines jet, crashed into the
It exploded in a ball of flames.
I això on t'ho vas gravar?
Ho vaig amb internet. Aquells dies va ser d'una creativitat absoluta, Estats Units, amb una... Els sentiments estaven a fora de pell i la gent barrejava la música amb narració dels testimonis de la gent exclamant-se, i realment era molt, molt emotiu. Encara ara se'm posa la pell de gallina.
És que realment, aquell dia que et vas aixecar tu, que era la diada, una diada que semblava una més, aquella del 2001... Sí. Et va esclatar una de les notícies del segle just en directe.
Sí, en directe. De seguida continuarà l'Elvira Pinya explicant el formidable és d'avui, però hem de fer una interrupció. Jo confio en que estigueu escoltant la nostra emissora, però realment val la pena posar les imatges de televisió, perquè el que ha succeït a Nova York ens fa pensar que és bastant més greu que no pas un simple accident, perquè són dos avions els que han topat contra cadascuna de les dues torres bessones de Nova York. I això, doncs, encara no volem dir res, però tots vostès són prou intel·ligents per entendre el que vol dir. Pensem que és una situació prou greu, recomanem que es vegi Televisió Espanyola, que es vegi el primer canal, perquè estan repetint unes imatges que fan realment feredat. Els serveis informatius d'aquesta casa estan treballant des d'aquest moment per portar tota la informació, quan abans millor. Si pot ser dintre d'aquest programa ho faran, i si no seran al servei de notícies a les 4 de la tarda. Núria Guitar, bona tarda.
Què tal? Hola, bona tarda per vosaltres.
Pel que estem veient per televisió, no tan sols les Torres Bessones, sinó també el Pentàgon.
Sí, així...
O la Casa Blanca, perdó.
sí, bueno, no, no, el Pentàgon. La Casa Blanca ja ha estat desallotjada totalment, vull dir, han dit que marxi la gent, vull dir, el president i la Laura Bush no hi eren, evidentment ara.
A més, les notícies anaven arribant a comptagotes en aquell moment.
Sí, clar, era... Jo recordo que el televisor estava posat al control central i vam demanar que ens el passessin, i havia passat la primera, per suposar, i estan veient què passava i mirant expectants vam veure l'impacte de la segona. En aquests moments es parlava que si una avioneta, etc, no? I vam veure el segon impacte en directe i, clar, a partir d'aquí intentes fer res i tot està col·lapsat. Tot està col·lapsat, només pots anar veient, explicant una mica el que veus per la tele i intentar trucar als Estats Units, però en aquests moments als Estats Units era un caos telefònic. Al final vam connectar amb la companya i ella va fer una intervenció intentant explicar, però clar, fixa-t'hi que li demanem als corresponsals que ens expliquin una història, quan és impossible, perquè ells també tenen un grapat de quilòmetres respecte als orígens, no? I li dius, escolta, tu saps de què va? I dius, escolta, però jo m'ho estic mirant per la tele com tu. Encara que estigui als Estats Units i estigui a prop, m'ho estic mirant per la tele com tu. Jo crec que moltes vegades no tenim una dimensió exacta de quan... Jo veig coses per televisions i dius, mira, corresponsal a Iberoamèrica, i surt des d'Argentina i parla de Mèxic. I dius, ostres, però si estem igual de... Si la distància és la mateixa, no? És a dir, no, no ho fem bé. Primera crítica en el món del periodisme.
En aquell moment tu estaves en directe, però clar, a dins, a la cuina, el servei d'informatius devia anar de bòlit.
Bé, però pensa que era un dia 11 de setembre, doblement festa, a Catalunya, i clar, hi havia molt poquíssima gent. Però és que a més esclata a les 3. Tu saps perfectament que això és un canvi de torn a Ràdio Nacional d'Espanya o a Ràdio 4. I clar, allà érem 4 i el cabo. 4 i el caporal, allà res, no, no... No hi havia capacitat, però és que tampoc podíem fer res, perquè la informació que venia, d'on la treus, no? Internet, bueno, sí, ja el 2001 feia molta cosa amb internet, no? I tant. Però clar, tampoc les notícies eren concretes, no? La Sílvia Tarragona, ja clar, ja portava més organització i els hi va ser no més fàcil, però bueno, ja tenien alguna capacitat. Nosaltres vam procurar aguantar el programa, fer el que sigui, i anar explicant i anar actualitzant. No podíem fer massa més, no, aquell dia. L'endemà sí.
Diries que és potser una de les notícies més impactants que t'ha esclatat en directe?
En directe és la més impactant per la seva dimensió. Però jo en recordo una altra que també va ser molt impactant, però molt més petita, i és que fent les notícies del vespre a Ràdio 4, entrevistant a una persona que estava a la delegació de l'agència EFE a Panamà, van entrar els nord-americans disparant a trets a la redacció de l'agència EFE, i en directe per antena se sentien perfectament els trets i els impactes, i aquella persona amagant-se sota una taula, etc. I això ho vam viure a Ràdio 4 en directe també, amb la qual cosa, és a dir, no té l'impacte, perquè clar, el 11 de setembre té unes dimensions dantesques per la gent que mor i pel que ha significat en la posteritat aquest atac dels Estats Units i la resposta que va donar Bush i el que ha significat per tots, encara ho estem pagant, però fixa-t'hi que l'altra notícia és la intervenció nord-americana a Panamà, que també està molt en consonància amb això mateix, és a dir, aquesta política exterior agressiva nord-americana, i aquell dia es tradueix que entren a trets a una delegació periodística.
Explica'm una mica on som, perquè aquí veig un despatx molt atapeït de llibres, de discos. Què hi tens aquí, què hi fas?
Com et deia, a la família li diu el búnquer, i aquí és on acostumo a treballar. M'hi passo moltes hores del dia, procuro tenir de tot, i, bueno, clar, evidentment, hi ha tots els llibres amb els quals llegeixo o treballo, molta música, ara darrerament ja n'imprimeixo menys, la tinc a l'ordinador, i bàsicament és això, i els arxius de material, i bueno, i aquí pues, continuo treballant actualment amb la ONG, amb SICOM. Però aquí també ja treballava quan estàvem a Ràdio 4, aquest despatx ja l'11 de setembre, que era tarda, quan arribo a casa, doncs em fico aquí, no? I em poso a internet i comencem a buscar, i això ja va d'aquell mateix dia, l'endemà ja teníem alguna música, tot i que reconec que l'endemà vam parlar més de Palestina com a presumpte origen dels fets, que no pas una altra cosa. Recorda que aquell mateix dia es va treure uns palestins celebrant-ho, i era un fake, era fals, allò era una falsa informació que es va per involucrar els palestins com si ells tinguessin la culpa, no? Per tant, l'endemà hi vam parlar recordo que el Gent d'Amunt de l'endemà del 12 de setembre de 2001 el vam entrevistar, el que havia estat president d'Israel, Isaac Nabón, parlava castellà perquè era d'origen sefardí, i per tant vam poder fer una entrevista bastant dura perquè parlant de, bueno, de quines eren les implicacions i les responsabilitats d'Israel amb el tema palestí, etc. No?
Ràdio 4 a casa. Els records parlen.
Seguim aquí al búnquer de casa d'en Pep Caballol. Veig aquí al seu despatx un pòster del Lord of the Rings, una imatge de Berlín. Què hi tenim més per aquí? Hombre, què hi tenim aquí? Una graella? De Ràdio 4? De quin any és això?
Mira, això és el quan pleguem de Ràdio Nacional, o quan ens fan fora l'any 1989, s'està posant en marxa un aparell d'aquests històrics.
Quants anys té aquesta ràdio?
És relativament moderna, no fem trampa, perquè...
Funciona?
Sí, 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 que funciona. Sí. El que passa és que s'acosta molt de sintonitzar les zones mitjanes.
Telefunken?
Sí.
Això és una relíquia, això és una... Posa.
Però sí que va, sí.
Yo no. Es muy común ahora hacer esto, es decir, de confianza, hablar de confianza, construir la confianza, pero después...
Quin any deu ser, això?
No és molt antiga, aquesta ràdio. Suposo que deu ser dels anys, no sé, 50, 60? Sí, jo crec que sí. No. Potser abans, però no és de les més antigues, eh?
Tu entres a Ràdio 4 l'any 77. Com hi entres i per què?
Ui, aquí entrem a capítols una mica íntims, no? Mira, jo començo la meva carrera professional a Ràdio Popular de Reus. M'havia preparat a l'escola de Ràdio Joventut, però en aquells anys, 75, 76, doncs vaig col·laborant i fent coses a Reus mateix, a Popular, però no estic de forma professional. Jo a aquella època treballo al taller del meu pare, com a, bueno, porto el despatx. I aleshores, l'any 77, em demanen si em vull incorporar a Ràdio Popular de Reus com a cap d'informatius i únic redactor. O sigui, era el cap de mi mateix. És l'única vegada que no he tingut conflictes amb els redactors.
Amb companys, eh?
No. Soc Gèminis, de totes maneres. A vegades discutia amb mi mateix. Bé, total, que quan estic un temps, per mi és molt dur, en aquella època estic a Reus, és complicat... El sou és molt baix, tinc moltes despeses perquè m'haig de buscar un pis a part. Són anys d'usos i decideixo que no em convé. I aleshores decideixo tornar a Barcelona i els de Ràdio Popular em donen la corresponsalia a Barcelona. Eren molt pocs diners, però era alguna cosa. La SER m'insisteix i a Popular no li agrada que jo me'n vagi una altra vegada a Reus, no tinc feina, estava pensant-m'ho de tornar, i aleshores un dia rebo una trucada i em diuen vés a veure tal persona a la redacció del diari Dicen. Vaig pensar-me que em donaven feina al Dicen, això, una trucada del que era el meu director a Popular de Reus. Vaig a veure el company de Dicen i em diu no, gràcies per venir, però has d'anar a veure a fulanet de tal, Emilio López Valls, un home molt de dretes, però que em va dir, vaig anar a veure i em va dir, d'acord, te puedes incorporar. I m'incorporo a Ràdio 4 en els equips del cap de setmana, per això, per aquesta trucada i aquesta relació d'influència, redactor amb el Joan Grau. Joan Grau va ser el meu primer cap a Ràdio 4 i tinc un gratíssim record d'ell.
Entres a informatius, el cap de setmana amb en Joan Grau, t'hi estàs fins al 81 i de cop ja passes gairebé editor.
Entro amb el Joan Grau i el cap de setmana era molt dur perquè el cap de setmana el feia amb el Joan Grau i jo i després els correctors que hi havia, el Gerard Busquer, eren tres i venien un o dos. El Gerard Busquer, la Jaume Costa i la Mercè Miret. M'agrada recordar-los perquè van tenir un paper molt important. I, de fet, eren tres quarts d'hora d'informatiu, érem dues persones per fer-lo, més els que ens ajudaven a traduir del català al castellà. Millor dit, del castellà al català. Pensa-ho, no? Vol dir que a Ràdio 4 l'estaven fent gent que no sabien parlar en català. I aquesta és la primera qüestió que hem de tenir en compte, perquè els mites estan molt bé, però s'han de desmuntar, perquè si no la història es tergiversa. A Ràdio 4, quan vam entrar, hi havia molta gent que no sabíem escriure correctament el català. I per això hi havia els traductors que garantien que cadascun amb el seu estil, doncs allò fos català. Mm? Vol dir que encara estàvem conseqüència de... Era conseqüència de tot el temps del franquisme i que nosaltres no havíem estudiat en, el, havíem estudiat en castellà. Alguns, doncs clar, ho tenien com a idioma matern, però no ho tenien gramaticalment de forma correcta. Ha estat en el procés d'evolució de la pròpia Ràdio 4 i de la nostra carrera professional que hem anat rectificant, doncs, amb cursets, amb la pràctica, etc. Però en aquells moments això era molt important.
Si no... I si en el directe i amb la improvisació deixava alguna abraçada, és veritat que els telèfons sonaven a base de bé?
Sí, sí, sí. I hi havia bastanta pressió, hi havia molta observació, fins i tot l'Òmnium Cultural tenia molta, molta presència a l'hora de corregir i tal. Jo vaig tenir un petit discussió amb la gent de l'Òmnium per dues coses, una en concret és una, pel nom d'un programa que vam fer l'any 81, que es deia L'Aviat, i que vam discutir sobre si es podia substantivar o no s'havia de substantivar un adverbi. Va ser una discussió llarga. A dintre del meu equip hi havia el Jaume Costa, que era lingüista, i ell sostenia que sí, i nosaltres ens vam mantenir R que R. Els de l'Òmnium eren més conservadors i els hi molestava que poséssim L'Aviat.
Que va posar...
No, el programa es va dir L'Aviat, aviam, digui qui vulgui. I després, és veritat que, com que eren molt pocs fent cada informatiu, per exemple, l'informatiu del matí eren 15 minuts, però feies sol, sol absolutament. Que utilitzaves moltíssim diari. Clar, agafaves l'Avui, quan el vam tenir, perquè ja estava en català, i llegies, però no n'hi havia prou. I aleshores agafaves altres diaris. Aquests diaris estaven en castellà. I haig de reconèixer que ens vam convertir en experts, entre cometes, de traduir en directe del castellà al català. Clar, amb errors de girs... Per molt bé que ho fessis, s'acabava notant. És a dir, Ràdio 4 des del començament no vam ser prou gent per fer les coses que es volien fer.